Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranoica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos una tarda més aquí a la segona part del Passeu sense trucar. Uh-huh. Avui, com cada 15 dies, parlarem d'assegurances.
Sí, i avui anava a dir un tema molt interessant, però molt. És que són temes interessants els que sempre ens porten la gent de Segur en tots els espais que fem això cada 15 dies. Sí. Avui, construcció.
Sí, construcció. Construcció. Mm. Avui farem Exint Castillos.
Exint Castillos, jo en tenia.
Home,
jo
molt divertit.
Jo tenia un Exint Castillos.
Bueno, doncs ho farem de seguida amb el director comercial de Segur Assegurances, el senyor Toni Navarro. Abans dir que Leonor Watling presentarà la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
Doncs sí, serà la anfitriona, tindrà lloc el proper dimarts 26 de maig a Madrid, a IFEMA, uh-huh. I si us esteu interessats podreu veure en directe Parladors de Ràdio Televisió Espanyola.
Sí, dels guardons d'aquesta edició. Doncs ja se'n saben dos, que en principi és el premi a la millor sala de concerts per Café Central, i també el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, que s'otorga per primera vegada i que reconeix, i jo me n'alegro molt, la trajectòria de Joan Manel Serrat.
Doncs felicitats a tots els guardonats. Això serà, doncs, que falta una
26
setmana.
De maig.
Sí, una mica menys d'una setmana.
Sí.
Centrem-nos a la televisió. Avui fan La Noche de Aymar, entrevistes. Avui tenen a Jesús Vázquez.
Sí.
Sí. Que mantindrà una reveladora conversa amb Bretos sobre el patriotisme i la bandera. També recordem aquell cas Arni, que el va esquitxar.
Ah, sí, ostres, i tant, allà a Sevilla, i tant, i tant.
I també la música, doncs, Manuel Carrasco.
Molt bé, també hem seleccionat a AXN Movies a les 10 del vespre La hija del general, que és una pel·lícula de suspense, retinguda per passar l'estoneta, i que està protagonitzada per John Travolta,
la Madeleine Stowe.
Exacte, i d'altres.
Timothy Hutton,
sí, sí. No, uh-huh. És entretinguda, està bé. També hi ha una altra pel·lícula a la mateixa hora, que és la de Tomates Verdes Fritos. Uh-huh. Molt bona pel·lícula.
Home.
Molt bona
del
pel·lícula.
Del 91, eh?
Sí, sí, amb Kathy Bates, amb Maria Stuart Masterson, amb Mary Louise Parker, Jessica Tandy, etc, etc. I és una molt maca, una pel·lícula molt, molt maca, molt maca. I avui tenim la primera de les finals europees. Avui és la final de la UEFA Europa League, que jugaran el Friburg amb l'Aston Villa. Ah. Val? Los Villanos, que és com se'ls reconeix a Anglaterra, és l'equip que, a més, compta com a entrenador amb Unai Emery. L'entrenador espanyol que ja ha disputat 5 finals d'Europa League i que n'ha aconseguit 4.
El que anava a dir, i qui és el que entrena a l'Arsenal?
A l'Arsenal,
l'Arteta. És que jo em confonia.
No,
aquest
és l'Unai.
Perquè tots són del nord d'Espanya, i aquests han guanyat, doncs, la Premier.
Sí, aquests han guanyat la Premier. Sí, és veritat, la Premier, que al final doncs s'ha imposat al Manchester City, que era el que també tenia possibilitats, i sí, sí, ha estat l'equip d'Arteta, a l'Arsenal, que, per cert, jugarà també la final de la Copa d'Europa, en aquest cas la de la Champions League.
Si guanyés, no, t'imagines?
Pues mira,
però juga amb el PSG del
de Luis Enrique.
PSG.
PSG. PSG.
El Luis Enrique no. És un os, eh?
Pues sí.
És un os.
Bé, pel que fa a les audiències, ahir a l'Hormiguero tenia a Marcos Llorentes, jugador de l'Atlètic de Madrid, van fer 1.707.000 espectadors. La Revuelta tenia Mercedes Milà, incombustible.
Merceditas.
La Merceditas. 1.535.000, el tercer programa més vist, Horizonte, 1.183.000, i First Dates, que no va arribar al milió, es va quedar amb 992.000. El que passa és que després van haver tota una sèrie de programes especials bàsicament pel tema de José Luis Rodríguez Zapatero, no? Tot un sideral que hi ha al voltant d'aquesta història. Sí que també hem destacat que el programa més vist... es va veure, però vaja, va quedar vuitè, dels 10 programes més vistos ahir a la televisió espanyola, nacional espanyola. La primera, El cielo con ella, aquesta noia, que va fer 706.000 televidents. I que vaig a dir-te una cosa, Candela, i a tots vostès, recordin el que els hi diré. Aquesta noia serà la substituta del Broncano l'any que ve.
Nostradamus?
Mira.
A l'andorrana.
Això mateix. Sí, sí, ja t'ho dic, no ho sé. Mira, me da què? No ho sé, ja ho veurem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar. Assegur, sempre al teu
costat. Jo suposo que cada vegada les anem entenent més, les assegurances, perquè ja fa uns quants programes que ens visita el Toni Navarro, que és el director comercial de Segur. Ricky, ho anem entenent millor, això, eh?
Sí, la veritat és que... A més, és que ho explica molt bé.
Clar, es fa entenedor, que és de lo que es tracta.
Té facilitat de paraula.
Això, bon orador.
Bon orador, exacte.
Oi, avui l'ensabonem molt,
sí,
eh?
Bon orador.
No, és la veritat, veritat.
Resa cada dia, per això és bon orador.
Sembla que hi entengui tot, eh?
Sembla. Home, és que ja fa uns quants anys que estàs amb el món de les assegurances, eh?
Sí, ja són 13 anys que ja són uns quants.
Bueno, ell crec que va començar assegurant piràmides així.
No, aquest series tu, si et dediquessis amb aquest tema. Però que no és el cas. A veure, avui...
Bueno, Toni, com estàs? Bé? Estupend. Avui disfrutarem.
Sí?
Home, construcció.
És en l'apartat vida, es pot englobar dins de l'apartat vida, i el títol... és Soc constructor, o en aquest cas constructora Andorra, com asseguro una obra abans de començar.
Va haver-ho de les piràmides, perquè construir Andorra a vegades és igual de difícil que construir una piràmide.
Jo crec que sí,
De tota manera, esto lo visto y lo que se está viendo por aquí, por el país, escolta, no us deveu treure la feina del damunt,
No, hi ha molta feina i a més és... Però, clar, sobretot si et fixes, cada vegada, jo us diria, són menys obres... però més grans, més important i, per tant, doncs, més riscos, més complexitats. És a dir, a més, on es pot construir, cada vegada hi ha menys espai, i llavors, lògicament, a vegades s'ha de construir en espais muntanya, en pendent, és a dir, cada vegada, i tot això al final són riscos. No és el mateix construir sense tenir cap tipus de vivenda colindant, sense tenir cap problema, a construir precisament quan passa això.
No? És molt més complex.
A veure, posem-nos en context.
Sí.
Farem una cosa diferent avui, imaginem que som constructors aquí al Principat i ens acaben d'adjudicar una obra, pot ser un edifici d'habitatges, una reforma també important, una obra amb excavació, i abans de començar, què hauria de mirar des del punt de vista assegurador?
Clar, aquí sobretot el primer és qui participa, perquè clar, tu dius, el constructor, no? El constructor és evident, no? Aquí hi ha algú que construeix, perfecte, però clar, hi ha un promotor, hi ha direccions facultatives de l'obra, hi ha enginyers, hi ha subcontractes... Clar, si comencem a analitzar, són partíceps, i això vol dir riscos. És a dir, el constructor té els seus empleats, llavors hi ha riscos de tot tipus, no? Llavors, clar, qui participa? I això és important, perquè a més defineix molt bé el teu límit de responsabilitat o com pots tenir responsabilitat. Posem un exemple molt clar. Promotor, dius, jo sóc promotor, jo agafo un constructor i jo no... Quina responsabilitat puc tenir jo?
Clar, jo no faig l'obra, no?
Clar. Està, no? Ah, imaginem, i el constructor té la seva assegurança de responsabilitat civil de danys a tercers, per exemple, i fins aquí tot bé, va. Imaginem que la responsabilitat civil a tercers del constructor és de... té un límit de 500.000 euros i el mal puja un milió. Qui dona cobertura?
Queda penjat, això,
subsidiàriament,
no?
El promotor. Una de les primeres coses que jo us diria és el promotor, que sembla que mai té responsabilitat, pues subsidiàriament sempre serà responsable, perquè és qui fa l'obra, qui decideix fer l'obra, no? Per tant, sempre la tindrà com a últim. Per tant, moltes vegades no hi ha costum, o no es planteja, o no se li veu la importància, però jo us diria que el primer és el promotor. El qui vol fer l'obra és el que s'ha de fer primer la cobertura de responsabilitat civil. Recordeu quan parlem molts programes, no? La responsabilitat civil sempre dona cobertura d'anys que facis a tercers, no als propis, als tercers. ¿Vale? Després hi ha el constructor. El constructor és evident, no? Jo estic fent l'obra, i fent l'obra pot passar de tot. I després hi ha persones que hi participen. El constructor moltes vegades subcontracta la maquinària, subcontracta altres empreses que li fan determinades parts de l'obra. Aquí passa el mateix. La subcontracta té la seva responsabilitat civil, però té les seves limitacions. Llavors, com comenceu a veure, si no està molt enganxat molt bé totes les cobertures de cadascú, els seus límits, etc., comencen a crear-se buits de cobertura, i aquí és el gran risc. I és, no és senzill, eh?
O sigui, en realitat, tothom, sigui constructor, sigui promotor,
tothom qui intervé, oi?
Tothom ha de tenir aquesta assegurança.
Clar, aquí el tema és qui assumeix el risc, és la clau, i fins a quin límit agafa assumir aquest risc. I un altre tema que hem parlat, que també és important, és a dir, això és una part, i l'altra part és on construeixes. Clar, a carrers estrets, veïns, muntanya, contaminació mediambiental, què pot passar a l'obra... Tot això, que veieu que són riscos oberts, i dius, ostres, això com donar cobertura? Doncs tot el món de la construcció té assegurances específiques precisament per donar cobertura a cada un d'aquests riscos. Pues poso l'exemple, la contaminació mediambiental es dona cobertura a través d'una cosa que es diu responsabilitat civil mediambiental. I és una cobertura específica que diu, ostres, jo estic fent una obra, passa, per desgràcia, pues, un aiguat que s'emporta restos de l'obra i contamino el riu.
Per exemple, sí.
Pues jo podria tenir una responsabilitat aquí, que no he volgut fer-ho, que evidentment tal, que no hauria d'haver quedat allà part de l'obra oberta, però just m'ha agafat l'aiguat en mal moment, just teníem elements que sí que podien contaminar i he contaminat. Pues jo, això és reclamable. De fet, n'hi ha reclamacions, perquè és una contaminació accidental. Pues això es dona cobertura. Llavors, ara pensem, per exemple, ostres, quins són les passes, no? És a dir, jo, el primer, arribo. Jo arribo i puc tenir un terra buit, o puc tenir algú que s'ha de, derronar, no? És a dir, ostres, doncs jo tinc allò i has de fer el derronament. Aquest seria la primera cobertura, perquè en el procés que jo faig un derronament d'una altra vivenda, podria fer mal a un tercer.
Sí, clar.
Primera cobertura.
Esquerdes, per exemple,
correcte. Llavors, primera cobertura que tu faries sempre, la responsabilitat civil específica del derronament. Aquesta s'ha de fer específica, no va dintre de la construcció estàndard. Sempre s'ha de fer... Per què es fa per cada una? Perquè cada derronament és un món. Hi ha derronaments molt senzills sense risc, hi ha derronaments amb molt risc. Imaginem, un derronament d'un edifici enmig de tres edificis, pues és un problemón, i pot crear uns danys espectacular. Un derronament d'una vivenda a la muntanya, en una zona plana que no hi ha res al costat, pues,
al principi
és de risc molt baix, i es farà. Llavors això seria la primera cosa. Una vegada he aconseguit això i faig l'excavació, començo a construir. Clar, en el procés de construcció pot passar alguna cosa, es pot incendiar, pot haver-hi un aiguat, pot haver-hi simplement un producte que no estava adequat i ni el propi constructor n'era conscient. És un problema del producte que va arribar en mal estat. I això arriba a un punt que està mig construït i desapareix la construcció. Imagineu una construcció de 10 milions d'euros, estem al 50% i clar, són 5 milions d'euros. Això, qui dona cobertura a això? Com es pot donar cobertura? Això dona cobertura a un producte que es diu tot risc construcció. És a dir, que el que fa, com ja diu el seu nom, pues pràcticament tot el que pugui passar, sempre hi ha limitacions, però tot el que pugui passar a la construcció queda cobert. I això donaria cobertura a tot el procés. Però clar, el procés de danys materials, el que pugui passar, inclús els errors de disseny. Nosaltres, per exemple, una de les cobertures que tenim dintre del tot risc construcció, que això no sempre està als productes, és l'error de disseny. Jo acabo l'obra i resulta que em vaig equivocar amb el tipus de cablejat i no accepta aquest tipus de tal. Ostres. I clar, i això és un error que després li reclamarem a l'arquitecte i al... Sí, sí. Això bueno, ja reclamarà, això... però de sortida has de tenir una cobertura directa, que és el tot risc.
Això em recorda, per exemple, una de les torres que sí. es van fer a Escaldes, que hi va haver un problema de que hi havia filtracions d'aigua.
Llavors, no, és que...
I aleshores, vull dir, aquí...
Has, de, un... buscar, has de buscar l'origen, clar.
És clar, clar, clar.
Primer és, o està malament la construcció, si no està acabada no hi ha problema perquè donarà cobertura al tot risc construcció. Uh-huh. Si està acabada, llavors hauràs de veure si és algo estructural o és algo es va desenvolupar malament, etc. Llavors, cada cosa i la funció de com es defineix la responsabilitat té la cobertura.
I una cosa, perquè, clar, fas aquestes assegurances, sigui pel que sigui, no? Però, clar, suposo que també no duren tota la vida, no? Vull dir...
Un cop s'acaba l'obra.
Normalment, jo us digo, normalment se'ns diu el temps, sí. És a dir, quan tu has de valorar-la, et sí. diuen, mira, jo tinc previst que és una obra de 15 milions d'euros uh-huh. i que durarà 3 anys.
Vale. Sí.
Que després s'allarga, doncs durant el procés que estàs fent aquesta proposta, no? Tu pots ampliar-la. Pagues un suplement, és a dir, uh-huh. doncs com això durarà un any més, haig de pagar un piquet més i queda cobert.
Val.
Però això és durant el procés. Però clar, també passa un altre tema, no? Que és, per exemple, aquí a Andorra no és obligatori, a dia d'avui, però a Espanya sí, que és la famosa garantia decenal. Què és això?
Sí, no.
Clar, jo acabo un edifici, Andorra, tu acabes l'edifici, dones un any més de lo que es diu de manteniment, que és això, acaba l'edifici, surt no sé què, surt no sé uh-huh. quan, pues això dona cobertura també al producte de tot risc. Uh-huh. Però clar, imagineu que als 5 anys l'estructura es fa... Hi ha un problema estructural greu, important. Us dic, hi havia un material. Això com es defineix? Qui té culpa? Qui no té culpa? Clar. Això a Espanya, per exemple, està definit. Ja s'obliga a fer el producte de garantia decenal, que és una altra assegurança, que durant els 10 anys consecutius a la construcció, posteriors a la construcció, hi ha cobertura per danys estructurals. Però aquí a Andorra, per exemple, no és obligatori. No. Avui. Llavors, ara comencem, algun constructor ens ho demana, però normalment... Clar, llavors reclama això, no és evident qui té culpa, qui no, ja començaríem amb problemes molt, molt grans. Si no hi ha una cobertura garantia decenal, reclama això, seria molt complex.
Ja. I són molt cares aquestes assegurances, perquè clar, suposo que no deu ser el mateix un edifici de 20 pisos.
Una casa unifamiliar sí, o
això,
un
això
local...
normalment es calcula una taxa per mil, que es diu.
Vale, taxa per
sí, es fa una taxa, això és per mil, no? Mm-hmm. Us podeu trobar, depèn sobretot, lògicament, del volum i del temps, i d'un altre tema que és molt important, que és el que parlem de la tipologia de construcció que has de fer. No és el mateix construir tot obert, sense riscos al costat i sense inclinació, per tant és una obra senzilleta, has de fer primer un desmunt a la muntanya, estàs construint amb inclinació, tens al costat no sé quants vivendes, tot això, la taxa per mil, el risc que hi ha de que pugui passar alguna cosa, va creixent.
Clar.
Llavors, hi ha taxes per mil en obres que serien un 0,80 per mil, del valor i en taxes del 4,5 per mil. És a dir, és
tot depèn, no?
Depèn, de com... depèn, i dels anys. No és el mateix que doni cobertura per 2 anys que per 5. Mm-hmm. Poden passar moltes més coses quan més llarga durada sigui la. Mm-hmm. Això són les coses que marquen una miqueta el temps.
I aquí el Principat, diguem-ne, es fa cas d'aquestes coses? És a dir, la gent és conscient de fer tot aquest tipus de...
Jo et diria el tot risc construcció en general, per lo que són construccions sí. Potser per les obres no hi ha tanta costum.
No.
Clar, una altra cosa és pot donar cobertura quan jo faig una obra important, una obra major, no? Que dius, no és una reformeta, sinó que és una obra, estic tocant temes estructurals, estic fent canvis importants, doncs el cablejat, fontaneria, és a dir, coses que dius, ostres, no és una obreta, potser l'obra puja un milió. Aquí és menys habitual que ens ho demanin. No hi ha tant costum.
No hi ha costum.
Però s'hauria de fer.
S'hauria de fer.
S'hauria de fer.
Però jo us dic que no hi ha tant costum. Les reformes és molt més habitual que no t'ho demanin. En canvi, a la part de construcció seria molt raro, no? Construir alguna cosa sense un tot risc construcció perquè el risc és molt elevat.
Evidentment, evidentment.
Vale.
Riscos de construcció, responsabilitat civil...
Clar, la responsabilitat civil és l'altre gran tema. És danys a tercers. És a dir, clar, danys a tercers n'hi ha de molt tipus. Hem parlat del mediambiental.
Sí.
Però parlem, per exemple, de estic construint i es fa una esquerda al de costat. Efectivament, després dels peritatges i tals, doncs es defineix que efectivament l'origen del moviment que hem fet a la construcció ha provocat aquestes esquerdes. doncs això et donaria cobertura, però no el tot risc, perquè el tot risc és sobre els teus desmaterials. Per tant, què dona cobertura aquí? Un altre tema que és molt important, que és la responsabilitat civil de construcció, que el que dona cobertura precisament és això, els tercers, és a dir, qualsevol dany que fes un tercer. Ostres, jo vaig aparcar el meu cotxe al costat d'una obra, va caure no sé què i em van trencar el meu cotxe.
Sí.
Després hi ha una altra cosa molt important, que aquí es diu la creuada. La creuada simplement és que tu imagina't, estan treballant entre diverses empreses subcontractades, això es posa molt, també les UTEs, clar, i es fan mal una empresa amb una altra. No són tercers com a tals, perquè formen part de l'obra, però si està fent una mal l'una a l'altra, doncs això és una, es dona cobertura a través d'una responsabilitat civil que es diu creuada, que no és tan habitual que te la trobis contractada. Aquesta, per exemple, nosaltres insistim molt, però no sempre te la trobes. Hi ha empreses que no la fan,
que no la fan.
Moltes vegades per desconeixement, perquè no se les ofereix, però que és una important per això, perquè no seria un tercer com a tal de manera clara, per exemple.
I, per exemple, jo què sé, se fa una construcció nova i es fa molt bé doncs les canonades o el clavegueram, que això seria comunal?
A l'ARC. Sempre és un dany a un tercer.
Responsabilitat civil. S'ha de fer càrrec.
És un tercer.
S'ha de fer càrrec.
Pues, tu és el que està fent la construcció, tu has fet un mal al tercer, sempre al tercer. Llavors, això, tot aquest món el donarà cobertura a l'ARC. I després hi ha unes altres ARCs que són pel teu àmbit professional. Imaginem, jo sóc l'arquitecte. Si jo faig un error, després seré responsable. És a dir, no, en el primer moment et donarà cobertura, escolta, amb el de construcció, perquè és el que està fent la construcció, però després es defineix el peritatge que el culpable no és que s'hagi construït malament, és que s'havia definit malament. Pues llavors actuaria la responsabilitat civil del professional, és a dir, els arquitectes, les direccions facultatives, tot aquest tipus de professionals tenen una responsabilitat civil per la seva activitat. I és el mateix, donen cobertura d'anys a tercers.
És complex,
Sí.
No.
Per exemple, que hi ha una, estàs fent una obra i tens la mala pata, doncs, que cau algú que et dona amb una persona que passa per allà sota.
Estaria cobert. Sempre les responsabilitats civils. O els propis treballadors. Hi ha un accident laboral.
Exacte.
Això dona cobertura a responsabilitat civil patronal.
Però, bueno, jo imagino que els propis treballadors que treballen per una empresa
i estan assegurats.
Estan assegurats.
Però,
o no, perquè ja seria el colm.
Clar,
no?
Però el gran problema, i això passa molt, per exemple, amb les UTEs. Les UTEs famoses, que és la UTE, no? Unió Temporal d'Empreses. Sembla molt tècnic, però al final és tan senzill. Això normalment, quan els projectes són molt grans, ho veureu. No? Que, ostres, el projecte és d'una envergadura que no ho puc assumir o no vull assumir directament com a companyia, i ens ajuntem dos constructores i fem. Això normalment, els projectes grans, és molt habitual fer-ho a través d'una UTE, però clar, la UTE, imagineu, jo tinc l'empresa A i l'empresa B, jo tinc la meva RC pròpia de construcció. Jo aquí, quan és una obra d'una UTE, sempre els recomano que facin una RC específica de l'obra. Per què? Per aquest tema, precisament que parlàvem. Jo no sé com de bé o de malament estàs cobert tu amb la teva responsabilitat civil, no ho sé. Llavors, si resulta que tu estàs mal cobert i jo no ho sé i després passa algo, la UTE va al 50% normalment. Llavors jo puc estar ben cobert, però si tu estàs malament cobert i no tenim una cobertura específica per l'obra, dir, vale, la meva companyia paga la part meva, sí, però la teva, resulta que la teva companyia no pot pagar-la perquè no està ben
feta. Llavors,
quan hi ha UTEs, normalment el que es fa, o quan hi ha coses així de participacions de varis, el que es fa és una específica de l'obra. Que no es fa, perquè normalment el constructor té la seva general, jo faig 10 obres l'any i tinc la meva RC de constructor normal. Normalment, quan són UTEs, el que fa és la específica de l'obra, precisament perquè tots dos participants d'aquesta UTE estiguin tranquils de que estan ben coberts.
A mi em tranquil·litza molt i em tranquil·litzaria molt de que tots els que treballen en una obra estiguessin absolutament ben assegurats, perquè a més també jo, que hi he estat i he vist la construcció de totes aquestes torres
i encara no s'ha acabat,
i encara no s'ha acabat,
encara veuràs més. Aquí en camp també n'hi ha unes quantes obertes,
però a vegades, Toni, veus coses que fan els treballadors que dius, mare de Déu, o sigui, et foten els pèls de punta,
Clar, això és cadascú responsabilitat d'ell, però si té un accident serà responsabilitat.
I fins i tot tinc fotografies que ho demostren,
però, per això us dic que és tan important que la pròpia societat tingui la seva responsabilitat civil patronal, perquè això el que donarà cobertura precisament és això, és a dir, ja, independentment de que ho hagi fet o malament bé o malament, hi haurà aquesta cobertura. Després hi ha les cobertures també d'accidents, és a dir, aquí hi ha una cobertura específica que a vegades tractem moltes vegades amb empreses constructores, és una cosa que els empleats solen valorar positivament, que fem una assegurança col·lectiva d'accidents, mm-hmm, per un import. És un capital de vida invalidesa per, yeah, un import. Escolta'm, pues, mira, si et passa qualsevol cosa, l'empresa et paga una assegurança que qualsevol treballador de l'empresa, si et passa alguna cosa, pues, serien 100.000 euros per vida, 100.000 euros per accident, per exemple.
Vale.
I aquests acords, que aquestes primes que surten a pagar, pues, a vegades l'empresa l'assumeix al 100%, a vegades, pues, l'empresa assumeix al 50%, l'altre 50% l'assumeix al treballador.
El treballador.
Per exemple.
Bueno. En què ens quedem de tot plegat,
sí,
Toni?
En què ens quedem?
Perquè hem parlat de... hem tocat moltes tecles,
jo,
però...
Jo us diria, resumint, que la construcció té moltes peces i cada peça ha d'estar ben assegurada per no tenir cap tipus de problema.
I tant que sí. I tant,
bueno,
que
això
sí,
em quedaria.
Doncs ens quedem amb això, Toni.
I res, cap a l'assegur.
Home, tu, home, diràs, tu
cap
diràs.
A segur.
Cap a segur,
sempre
ràpidament,
al
sempre
costat,
al teu costat, al nostre costat, i, bueno, professionals com el senyor Toni Navarro, el director comercial, que ja veieu que... contesta tot allò que se li pregunta i, a més a
com,
més...
Com a mínim ho intentem.
No.
I afegeix, i afegeix, i afegeix coses que se'ns escapen.
Però força bé. Gràcies, bé. Toni.
Gràcies, Toni, fins la propera, fins ben aviat.
Diu, una conversa molt constructiva.
Molt constructiva.
Molt constructiva, m'ha agradat.
Adéu-siau, adéu.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
La música, la veu avui protagonista serà la de Joe Cocker, perquè hauria estat el seu aniversari.
Sí, va néixer el 20 de maig del 1944 i ens deixava l'any 2014 aquesta veu blanca, però que sembla que sigui negra.
Exacte.
Que, mm-hmm, això deien de Joe, sí, Cocker, sí, aquest, sí, tio, sí, és negre. No, aquest tio és blanc i ben blanc, però boníssim,
Feeling alright. D'aquesta manera volem acomiadar-nos i volem que estiguem tots plegats bé, sentint-nos forts i amb energia.
Aquí.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu.